sector de la joguina assegura l'abastiment de productes de cara a la campanya de Nadal. Auguren una previsió més optimista encara que la de l'any passat. La Sílvia Muñoz ho ha anat a comprovar a diversos comerços de Barcelona. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ens hem deixat caure per alguns establiments de Barcelona i ens han confirmat que hi ha falta d'estoc per part d'alguns productes i que l'arribada de joguines és 3 o 4 vegades més tardana de l'habitual. Hem parlat amb en Fabián, ell és propietari de Bateulun, una botiga de Gràcia des de fa més de quasi 20 anys. Ha manifestat que són optimistes i que preveuen una campanya normal, tot i que els hi falten alguns productes. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Estel.
Hi ha uns quants de proveïdors que ens ha dit que no podran portar, per ser sincer, però la majoria de totes les referències que tenim, la més important, sí que ens arribarà.
També ens hem desplaçat una miqueta més avall, a l'Eixample. La Margaret és propietària de Lluna de Paper. En declaracions a Ràdio Estel ha explicat que ara la gent fa la compra gran de regals abans d'hora. Així ho ha valorat la campanya d'aquest any.
Se ve bastante más animada que el año pasado. La gente también está haciendo un comercio de barrio. Y lo que pasa es que hay problemas con entregas, con mercancías, por ejemplo, que no tienen, o sea, que no hay cantidad suficiente. Y las entregas tardan mucho.
El CEO d'IMC Toys, Albert Ventura, ha assegurat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que hi hauran joguines per Nadal, tot i que hagin arribat més tard de l'habitual.
I, Sílvia, la pregunta del milió, quines seran les joguines estrella d'aquest any?
La previsió del sector situa la Nina Bebes Llorones d'IMC Toys en el número 1 de vendes per aquestes festes per tercer any consecutiu. Després seran les Big Pets, una creació pròpia de l'empresa que converteix petits gossets en ninots que poden ser pentinats i fins i tot tintar-li els cabells. I a nivell més local, segons hem pogut saber, les joguines tradicionals estan triomfant amb força. Tant en Fabián com la Margaret han comentat que un dels seus productes estrella són les joguines de fusta, com els trens, els puzzles o els jocs de taula.
L'Oriol Ripoll és especialista en jocs, membre de l'equip creatiu de l'estudi Jocs del Segon, i s'ha especialitzat tant en crear-los com també en explicar com es poden o com haurien de crear-se els jocs de taula. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què cal tenir en compte a l'hora de crear un joc de taula?
De fet, és el mateix que tindríem en compte per crear, diria, un joc o qualsevol altra cosa. No cal que sigui un joc de taula, qualsevol altre tipus de cosa. La primera és a qui et adreces. I, per tant, has de pensar qui és el teu públic, la persona que tu li vols fer jugar en aquest cas. Clar, evidentment, no serà el mateix si tu el que vas a buscar és un grup de nens, per exemple, per posar dos extrems, que si agafes a un grup de gent que li agraden molt jocs aquests, de pensar molt, coses molt complicades. Un cop tens això, què vols explicar? I això és molt pràctic. Jo, per exemple, en els meus alumnes de la facultat, una cosa sempre els dic, que per començar, penseu que el joc expliqui alguna cosa. Doncs què voleu explicar? Penseu primer la història i de la història se'n deriven les mecàniques que utilitzaràs. Hi ha una tercera cosa, que són que amb quins elements comptaràs. En un joc de taula, doncs els elements que tens són finits i, per tant, hauràs de pensar molt bé aquest joc, si l'hauràs de reproduir moltes vegades. Per exemple, si és un joc comercial, hauràs de tenir en compte quin és el preu que vols que hi hagi, perquè en funció del preu hi haurà uns components o uns altres. I quan tinguis tota aquesta sopa ja ben preparada, és el moment de pensar en els ingredients, quines són les mecàniques que utilitzarem, i a partir d'aquí és quan entra el teu coneixement i el teu talent. I un cop tens tot això, tens una última cosa, tu tindràs un primer prototip fet, i llavors serà qüestió de jugar-lo moltíssimes vegades amb molta gent. Preferiblement amb el tipus de gent amb qui tu t'adreçaràs, però a vegades tu comences jugant amb la gent que tens més a prop. Comences a provar amb aquesta gent i a poc a poc vas fent moltes proves per polir totes aquelles coses que no s'entenen, que no funcionen o que no acaben d'anar com a tu t'agradaria que anessin.
Tu ara parlaves, no?, de provar el joc. És una de les coses que també fas tu, de provar jocs. No sé quin és el procediment. Entenc que no és jugar i divertir-se i ja està, sinó que us deveu fixar en certes coses, no?, per intentar valorar el joc.
Clar, de nou, jo ho posaria com en qualsevol altre àmbit, no? Si ens imaginem, per exemple, un crític de cinema, no? Un crític de cinema no és que aquesta pel·lícula m'ha agradat o no m'ha agradat, sinó el que t'acaba dient és perquè és interessant, què aporta, què fa de novetós, quins elements creieu que són destacables, amb quines coses ens aportarien per dir, mira, això val la pena. Doncs amb un joc és exactament el mateix. Quan tu el jugues, que a mi m'agradi o no m'agradi, és el menys important. L'important és estar ben fet, funciona, s'aguanta.
Tot i que cada any surten jocs nous, n'hi ha alguns com de mítics, no?, que sempre hi són, com per exemple, no sé, el Monopoly. Què tenen aquests jocs per seguir triomfant després de tants anys i que la gent segueixi enganxada a jugar-hi?
Jo ara seré políticament molt incorrecte, molt incorrecte. Jo crec que el Monopoly el que té és fama, però com a joc, això és una discussió que tenim molt amb els meus alumnes, perquè ells el defensen, però és un joc que realment no funciona, perquè si és un joc que et va a l'error, si tu t'equivoques a la teva estratègia al principi, hi ha un que serà molt ric i un altre que serà molt pobre. que el ric cada vegada serà més ric i el pobre cada vegada serà més pobre. I el pobre no podrà deixar de jugar. És a dir, no pots deixar de jugar, ho deixes. Has de continuar jugant sabent que tu mai podràs arribar a guanyar. Llavors, això és algo que fa que el Monopoly, com té molta fama, com és un joc que quan diem un joc de taula, segurament a la llista que els vostres oients li pregunteu, els 10 primers que dirien, segur que el Monopoly serien. Per què? Perquè forma part d'aquests clàssics, però podria ser que nosaltres miréssim el prestatge i potser no l'agafaríem. I, per tant, què és el que fa que un joc acabi sortint moltes vegades portant-lo a la taula perquè la gent pugui jugar-lo? Doncs que sigui una bona experiència. El Monopoly és veritat que té una cosa positiva, i és que quan ens hem fet allò una marranada, després ho estem recordant durant anys, aquella partida que ens va passar aquell dia. Però hi ha d'altres que segurament ens ho faran passar molt millor, perquè tothom pot jugar, perquè potser... Mira, l'altre dia estava jugant un joc que té uns quants anys, que es diu Battle Line, un joc per a dos jugadors, i va ser emocionant fins a l'últim moment. És a dir, la partida es va disputar fins a l'últim moment. No sabíem qui guanyava o qui perdia fins l'últim minut. Això vol dir que el joc està ben fet, que està equilibrat, perquè tothom sempre té la sensació de que pot arribar a guanyar o no, però que sempre té aquesta sensació, que no es queda fora de la partida.
Això t'anava a preguntar ara, de cara als dies de Nadal, no? El típic moment sobre taula, que ja no surt la idea de jugar un joc que ha de poder jugar tothom, una mica, grans, petits, quin joc trauries tu?
Clar, jo aquí, si és sobre taula, dia de Nadal o joc familiar, jocs de normatives molt fàcils. És a dir, una cosa molt, molt senzilla, molt simple, que tothom hi pugui jugar, que tothom hi pugui participar, que sigui una bona estona. Si pot ser que sigui cooperatiu, també és una cosa que funciona molt bé. És a dir, són jocs d'aquests que després deixarà com una bona estona per parlar. No sé si, per exemple, t'hagués de dir un parell o tres de títols. Mira, coses que a mi se m'acudeixen al cap. Per exemple, jocs de paraules, tenim tres. Ara estic veient aquí davant. Tinc tres aquí davant. Un que es diu Just One, un que es diu Tesauro i un que es diu Pistes Cruzades. Són tres jocs excel·lents. El Just One és un joc cooperatiu d'aquests. Saps aquest quan et diuen, digue'm la primera paraula que et ve al cap? I llavors et diu una paraula i t'ho has de dir la primera cosa que et ve. Doncs va d'això, però és exactament al revés. És a dir, o un jugador no sap quina paraula, la resta està apuntant, li ensenyen totes les paraules que han apuntat i amb aquesta ha de deduir quina era la paraula inicial. És un joc que funciona molt bé, és un repte molt interessant, molt divertit. Tesauro, per exemple, és un joc en el que a partir d'una definició tothom intenta fer una definició falsa menys una persona que l'intenta fer superbé i correcta. I hem de deduir. I Pistes Cruzades és un joc també de paraules d'aquests molt ràpids d'inventar-se coses sobre la taula. Que rius una bona estona perquè sobretot produeix això de dir, però com se t'ha acudit això? Jo penso que aquest tipus de jocs així hem de pensar que són jocs que funcionen. Que l'explicació durà un segon, que la partida durarà mitja hora, tres quarts, que ens ho passarem bé i que tothom podrà entrar a tota la partida durant tota l'estona. I fins i tot aquella gent que potser no gosa, al principi diu jo no vull jugar, però els veus que des de fora s'ho estan mirant i estan participant d'alguna manera. Saps com aquests programes de televisió de preguntes i respostes que tu no estàs participant, però tu vas mirant el programa i intentes donar la resposta des de casa a veure si l'encertes? Uh-huh. Doncs aquests tres jocs que t'he dit són jocs que tenen aquesta característica i això els fa imprescindibles per una sobretaula, per exemple.
Ja per acabar, clar, tu treballes no? jugant, una part de la teva feina és jugar. Sí, sí. No sé si després, quan et toca jugar de veritat, ets capaç de separar-ho o si a vegades et passa no, que com que en saps tant sempre guanyes.
No, guanyar no guanyo quasi mai. És la que a mi m'agradi no vol dir que guanyi. Però el que em passa és que quan estàs jugant no puc evitar-ho. O sigui, estic analitzant el que passa. Però això també és una gran sort, perquè el dia que estic treballant s'assembla a aquestes estones d'oci. Per tant, no em queixaré gent.
Doncs, Oriol Ripoll, ens apuntem aquestes recomanacions. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Tu, moltíssimes gràcies.